Avui al Sant Cugat a Fons volem proposar-vos una manera diferent, innovadora, d'aprendre català, els CRAC. Són els cursos d'autoprenentatge de català. Volem parlar del projecte Parla.cat, un projecte d'autoprenentatge engegat per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat, per l'Institut Ramon Llull i pel Consorci per la Normalització Lingüística. Per parlar-ne, ens acompanyen unes quantes persones a l'estudi. Ramon Bernils, avui són en Federic Camarasa i l'Antonio Asensio, alumnes del curs. Molt bon dia, els dos.
Bon dia.
I benvinguts aquí al programa. També ens acompanya l'Albert Masià, professor d'aquest curs. Molt bon dia.
Bon dia.
També el Miquel Vilalta, director del Servei Local de Català. Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bon dia.
Com esteu tots?
Molt bé.
Molt bé.
Avui tenim l'estudi ben fa boig, avui veure'l, eh? I encara falta per rebre el regidor de participació, Francesc Carol, que deu estar a punt d'arribar. Per tant, mentre l'esperem, nosaltres podem anar xerrant una miqueta. Voldria parlar primer de tot amb els dos alumnes que tenim ara mateix aquí a l'estudi, són el Federic i l'Antonio. Primer de tot, vull saber com coneixeu aquests cursos del Parla.cat.
El Federic,
com és? Jo fa 3 anys que em vaig jubilar i encara que sóc català, no sabia escriure català. Tota la meva vida professional s'ha fet en castellà i tenia la gran inquietud d'escriure correctament el català. Sabia que a Sant Cugat, jo fa uns anys que vinc a Sant Cugat, hi havia el servei de normalització i el primer que vaig fer, com que tenia temps, pues, anar a fer allí una prova per saber quina és la meva situació de català. Bé, em van fer una prova i van veure que efectivament que jo podia parlar correctament el català, però que l'escriure, la gramàtica, era un desastre. Em van fer un test i em van dir, mira, vostè, per començar, tenim uns cursos aquí, pues, pot fer el que se'n diu un grau intermig, el que popularment es diu com a nivell B. Vaig fer el B, afortunadament el vaig aprovar, després d'unes grans classes i de gran voluntat per seguir-ho. Seguidament vaig fer el de suficiència, que és el C, i quan em van donar la nota em van dir, home, has tret el C, però hauries de millorar, hauries de fer com un repàs, o sigui, hauries de consolidar els coneixements. I em van posar, hauries de fer el crack. Jo, clar, em vaig quedar una mica frapat amb això de crack, però vaig dir, ho faré. Aquest curs em vaig matricular pel crack i ens van explicar exactament com funcionava i vaig quedar, pues, molt complagut de com això aniria i des de llavors, pues, ho estic fent i estic molt content d'haver-ho fet.
Aquesta és la inquietud del Federic. I la teva, Antonio, com va
néixer? La meva és similar a la del Federic. La diferència és que jo sóc una persona castellano parlant. També en la meva activitat professional mai he necessitat parlar català. Però al jubilar-me he decidit que no podria ser que els meus fills, els meus nets i la meva neta parlessin català i el seu avi no. Llavors he fet el curs de bàsic i intermedi. Llavors, per les meves necessitats personals, no podria fer el nivell C, llavors m'he apuntat al CRAC.
Aquestes són les inquietuds, i per això neix el Parla.cat, el CRAC. Miquel, suposo que era necessari un curs d'aquestes característiques per satisfer les necessitats de gent com l'Antoni i el Federic.
Sí, de fet, jo volia fer un petit aclariment. Endavant. Perquè estem parlant de dos tipus de cursos. És a dir, tots dos es fan al CRAC, i aquest és el motiu, diguéssim, pel qual som aquí parlant del CRAC. No? És a dir, el CRAC és un centre de recursos per a l'autoaprenentatge del català i que serveix per aquest reforç que ens parlava el Frederic, és a dir, que ell no vol continuar estudiant més al nivell superior, ha arribat fins al nivell de suficiència i per tant li va molt bé poder continuar amb aquest reforç. Dins del CRAC també es fan les tutories del Parla.cat, que el Parla.cat és un curs a distància, és un curs en línia, que és diferent, és un curs que sí que té una titulació al final i per tant té tota una altra metodologia que ens explicarà l'Albert, que és el professor. Per tant, ells dos són alumnes del CRAC, que com heu sentit són alumnes de diferents nivells. El CRAC és, a més de trobar-hi tots els recursos per poder estudiar pel teu compte, materials, gramàtiques, fitxes autocorrectives, etc., fan una sessió setmanal de reforç. Llavors, en el cas del nivell del Frederic és un reforç gramatical i en el cas seu és un reforç oral, un reforç de conversa. Per tant, bé, volia aclarir una mica això perquè el Parla.cat, diguéssim, Parla.cat és un altre sistema que també es fa al CRAC i que ens explicarà molt bé quan sigui el moment l'Albert.
Abans de res saludem ja el regidor de participació, Francesc Carol, que ja s'acaba d'incorporar a la conversa. Molt bon dia, benvingut al Sant Cugat a Fons.
Gràcies per la invitació.
Gràcies a vostè per acostar-se aquí al Sant Cugat a Fons. Parlem amb el professor, amb l'Albert Masia, sobre aquests cursos d'autoaprenentatge. Quin és el mètode que s'utilitza per fer que els alumnes diguem, tinguin un aprenentatge eficient?
Bé, a veure, cal diferenciar primer de tot una mica que tenim l'exemple aquí amb el Frederic i l'Antonio de les necessitats de l'alumne. És a dir, per exemple, en el cas de l'Antonio, ell ha fet èmfasi en el fet que es tracta d'una necessitat més de tipus oral. Aleshores fem bàsicament mètode comunicatiu, és a dir, mètode que potser s'allunya de l'ensenyament que hem fet tots tradicional de gramàtica i doncs això doncs fa més, classes més participatives i molt enfocades a xerrar. En canvi, aquells cursos o aquells, diguem, alumnes amb necessitats com ara, no tant de tipus oral, sinó més enfocades doncs, a escriure, doncs aquí sí que fem doncs, les clàssiques classes de, o sessions de reforç més gramatical. Però com bé deia, és a dir, cal també distingir una mica, és a dir, que el tema del CRAC va adreçat sobretot a alumnes que no poden encabir les seves necessitats en un curs tradicional. És a dir, són alumnes doncs, que per la seva necessitat o per la seva incompatibilitat amb els horaris de feina no poden assistir a cursos presencials. I aleshores intentem ser bastant flexibles i ens adaptem també a doncs, la personalitat o el caràcter de cada alumne. No? I són cursos bastant reduïts pel que fa a l'alumnat, és a dir, estem parlant doncs, de sessions entre 5 i 15 alumnes, depenent de si són matí o tarda, i també fem plans personalitzats.
Entre 5 i 15 alumnes, quanta gent se'n beneficia d'aquests cursos ara mateix aproximadament?
Doncs com que estem fent franja de matí i franja de tarda, en aquests moments aproximadament estaríem parlant de 25-30 alumnes.
Doncs és una bona acollida.
A banda del Parla.cat, és a dir, sí, sí. Ara estem parlant només del CRAC, després quan parlem del Parla.cat veuràs que són uns altres alumnes.
O sigui, parlem de 25 alumnes per part del CRAC i pel Parla.cat,
el Parla.cat en aquests moments estaríem parlant de 7 o 8, no?
8, estem parlant d'uns 8 alumnes, sí.
Correcte. Déu-n'hi-do, doncs llavors tenim una trentena d'alumnes que es beneficien d'aquests cursos.
I esperem que del Parla.cat se'n beneficiïn molt més a partir d'avui quan l'Albert expliqui que funciona molt bé.
Albert, explica per què funciona bé això.
A veure, funciona bé doncs perquè com doncs, avui en dia que la formació doncs, és tan important, no? La formació contínua, ens trobem que, per les, com deia abans, no, les obligacions professionals i familiars fan que sigui a vegades incompatible l'assistència en cursos presencials que obliguen a venir 4 hores la setmana. Aleshores, clar, doncs, ens trobem que ve molta gent, però quan els dius l'horari, doncs no poden venir a classe i es queden amb aquesta frustració, no? Aleshores, doncs, neix el Parla.cat, que és una eina doncs, informàtica, una plataforma doncs, informàtica per treballar des de casa. Des de casa vol dir doncs, que se li planteja un pla de treball i que té al final una homologació, que aquesta és la important, potser, diferència del CRAC. No? El CRAC no neix amb una voluntat d'homologació, sinó que és un aprenentatge lliure i que marca a l'alumne el tempo, diguem, del seu aprenentatge. El Parla.cat no, el Parla.cat està totalment planificat i al final hi ha la recompensa, diguéssim, no només dels coneixements que aprèn, que això és obvi, sinó d'una titulació. I una titulació homologada, és a dir, nivell B, nivell C o nivells més baixos, nivell A. Aleshores, l'avantatge és que l'alumne s'hi pot dedicar doncs, quan ell tingui temps a casa, des d'una plataforma per internet i, òbviament, amb el suport d'un tutor, en aquest cas, que seria jo. Que, doncs, hi ha unes tasques a fer que són tant de tipus escrit com, òbviament, amb els nivells més baixos de tipus oral que funcionen en enregistrament. I a partir d'això doncs, es van progressant amb els continguts.
Mm-hmm. Canviant de registre, senyor Carol, li vull donar la paraula, ja que el tenim aquí. Quina és l'implicació de l'Ajuntament en aquests projectes ara mateix?
Per nosaltres considerem molt important aquest tipus de projectes perquè ajuden a l'autoaprenentatge en el sentit que moltes de les vegades que algú ens demana cursos de català hi ha un problema en el tema d'horaris, d'acord? És a dir, tothom té un tipus de feina i més avui en dia que lamentablement cada cop es demanen més hores de feina, obligacions familiars, altres qüestions. Aleshores, és molt important l'utilització d'eines d'autoaprenentatge que permetin a l'alumne connectar-se quan vulgui en el moment que vulgui. Avui en dia les noves tecnologies, per sort, milloren la participació, milloren l'autoaprenentatge i milloren l'accés al coneixement. Si estem parlant d'una època com la nostra en el que quan eren petits, si volies saber qualsevol cosa, havies d'anar a l'enciclopèdia que havien copat els pares el dia que es van casar, i ara avui en dia et fiques a Wikipedia i trobes una informació que has de contrastar, lògicament, perquè és un accés a molta informació. Imaginem el mateix amb el català. No ens podem limitar només a les classes, que estan molt bé i són molt bones. Jo mateix em vaig estar a l'UNIVEC amb aquest sistema fa molts anys, anant a un curs intensiu. Es poden adaptar a molts horaris diferents, però hi ha un moment que hi ha una limitació d'horaris i de professors. Per tant, és bàsic el sistema d'autoaprenentatge mitjançant l'ordinador i des de... i telemàticament.
I a més, ara mateix, la importància d'aprendre català, més en els moments que estem vivint, a la conjuntura que estem vivint ara mateix, en aquesta setmana, vaja, ara és un dia ideal per poder parlar de l'aprendre català, la importància que...
Correcte, és a dir, no és que hàgim fet aquesta reunió precisament per les declaracions del senyor Huert, però a vegades, jo sempre dic que Déu és català, no?, a vegades. Doncs, hi ha dues raons bàsiques. Per un cantó és una qüestió política, està molt clar que hem de... deixar molt clar que el català és una llengua bàsica per a la nostra cultura, forma part de la nostra cultura des de fa molts anys, hem patit persecucions molt més grans que aquesta, lamentablement, i n'hem sobreviscut. Per tant, ha de quedar molt clar que el català és part intrínseca, no la única, del ser dels catalans. I per l'altre cantó, a veure, el català ajuda a trobar feina, ajuda a millorar que la gent nouvinguda tingui accés a determinada feina que potser no hi tindria. És, doncs, una part del currículum. I sempre el coneixement d'una llengua facilita, jo sempre he dit que els que parlen català i castellà tenen la sort de tenir dues llengües llatines, o com deia el professor d'Història del Dret, et permet llegir francès encara que no en sàpigues, o entendre més o menys l'italià, d'acord? Per tant, estem parlant que tot això és cultura, tot això suma. I la cultura mai pot ser negatiu, és una cosa que el senyor Huert hauria d'aprendre. La cultura mai pot ser negatiu, mai pot restar, sempre ha de sumar.
Miquel.
No, jo, valoració política, evidentment, no te'n faré cap, però, evidentment, amb el resultat que estem veient i la quantitat d'alumnes que ens apunta a les cursos de català, ratifico que és important i que la gent d'aquí se n'adona que és important. Fa una estona hem sentit l'Antonio que ens parlava només del fet de dir, a veure, les meves filles o els meus fills, els meus nets, la meva neta, parlen català, jo també crec que ho he de fer. És a dir, que, per tant, per aquest motiu sol ja t'adones que és important. I la part del currículum, ho veiem reflectit en l'augment d'alumnes al nivell D, al nivell superior, que és un nivell que a més és car, que no té cap tipus de descompte, i per tant la gent que se'ns ha apuntat, que hem omplert dos cursos i no sé si podríem haver omplert un altre, vol dir que hi ha gent que volen millorar el seu currículum, per tant vol dir que la part de trobar feina també és important.
Exacte. Tornant al Federic i l'Antonio, com a alumnes que seuen en aquest cas, vosaltres no havíeu estudiat mai català a la vida, com, diguem, acadèmicament no havíeu fet català?
No, què va.
Jo tota clar, en el meu cas, tampoc.
Clar, llavors, posar-vos ara, començar de zero, com heu trobat difícil? Com ha estat l'experiència en aquest sentit?
La veritat és que jo crec que el català és complicat, és difícil. Per mi ha sigut molt més fàcil aprendre castellà que no pas el català. Ara, clar, el castellà com el vaig aprendre? Des de que em vaig criar en un poble i que teníem una enciclopèdia que hi anaven totes les assignatures i que anaven fent, com després professionalment, pues, a base de tindre que parlar sempre en castellà. Jo sóc metge, he anat en congressos i he fet ponències i he fet, per tota la vida, he fet en castellà. Quan em va començar a canviar la cosa? Pues, quan vaig veure que al meu hospital venien gent nova, gent jove, i que feien les epicrítiques en català. Pues, va ser llavors quan vaig començar a veure que el català era important. I quan ja m'he quedat bocabadat és quan tinc un net que és un verdader crac del català i que en sap un ring. I per tant vaig dir, no, Frederic, això no pot ser, has d'aprendre català com sigui. Exacte. I encara pues, que he assolit un nivell que jo és el que jo volia, que és el C, considero que encara és insuficient, és idíl·lic aconseguir el D, però per això estic posat al crac perquè em donen unes facilitats per consolidar aquests coneixements. Tenim una sessió presencial que ens poleix molt bé, que ens dirigeix molt bé, que ens diu quina gramàtica hem d'agafar, com hem de preparar els temes, ens posen uns deures, vull dir que no és allà a calentar la cadira, sinó que hem de treballar, i això pues, és el que t'il·lusiona pues, a continuar i a veure si algun dia podré assolir el D.
Escolta, això només és proposar-se.
Sí, però em costarà, perquè a la meva edat aprens, però de seguida s'esborra tot.
Antonio, tu com estàs vivint aquest aprenentatge?
A veure, jo crec que per mi ha sigut una experiència positiva. Mai havia parlat català i ara... jo crec que no parlo molt bé, però
molt bé,
crec que puc expressar algunes idees en català, no? I el crac, crec que és una experiència positiva. Després d'haver fet el nivell intermedi, les classes del CRAC, l'aula d'autoaprenentatge, permet que continuar aprenent el català al meu aire, sense pressió, i bé, jo crec que és positiva l'experiència.
No? També suposo, m'imagino, perdre una miqueta la por de parlar
sí,
en català.
Sí, i en aquest moment he de confessar que estic una mica nerviós, és la primera vegada que parlo català, i a més, en un auditori com molta gent, no? I a la ràdio.
A sobre això, eh?
Imagina't la primera vegada com ho fa.
Això anava a dir-te. És que si a mi se no em dius que tu no saps parlar, que no sabies parlar català fa relativament poc, segurament et diria que ets un mentider, no? No m'ho creuria.
Però és veritat, eh?
Doncs ho fas molt bé, ja t'ho puc dir. Des del meu punt de vista ja et dic que ho fas molt bé, de debò, Antonio.
De fet, aquest és l'objectiu, no? És a dir, quan parlem de consorci per la normalització lingüística, el que volem és això, és a dir, que el català sigui usat de manera normal, és a dir, en aquest nivell. No, molt bé que la gent es tregui el C, molt bé que es treguin el D, evidentment, però, escolta'm, l'important és que es parli, amb aquesta correcció com ho estàs fent, i per tant jo t'animo a continuar, que encara ho faràs més bé, però que això és perfecte. Vull dir, jo trobo que és un exemple molt clar del que pretenem, no? Mm-hmm, és això. Per altra banda, hi ha la gent que s'ha de treure el títol, que es vol treure el títol, etc. D'acord, també hi han de ser, evidentment.
Però vaja, en el meu cas no necessito
cap títol, per tant està molt bé aquest tipus, sí, sí, de nom.
Vosaltres ho recomanaríeu?
Sí, crec que sí, no?
Sí.
Sí, sí, i tant.
Però si la gent us preguntés un motiu, per exemple, gent que potser ja està retirada, que està jubilada, dirà, a mi ja no em farà falta perquè no he de buscar feina. Quin motiu li podríeu donar a aquesta gent?
Home, jo crec que estem vivint a Catalunya i és el seu idioma, no? Jo crec que, com diu el regidor, la cultura suma, no resta. Jo crec que vivint a Catalunya, si vivissin a França o a Anglaterra, hauríem d'aprendre l'anglès o el francès, però a Catalunya el català, home.
Suposo, regidor, que això compartit.
Absolutament compartit. Jo crec que una nació necessita una llengua. Jo sempre he dit que en el cas, per exemple, quan es va crear l'estat d'Israel, es van plantejar la possibilitat d'utilitzar el jidis, que era la llengua més utilitzada pels jueus a l'exili Eskenazim, com a llengua oficial. I es van donar compte que no, que s'hi creia la llengua pròpia d'Israel. I van ressuscitar una llengua que portava 3.000 anys morta, no la parlava, acudir no la parlava ni Jesucrist, i és literal, parlava arameu. Per tant, portava 3.000 anys morta i la van ressuscitar. Caramba. I van considerar que és la llengua vehicular, i avui en dia és tan comuna com ho pot ser l'holandès, el danès o el mateix català.
I era una llengua que va estar desapareguda durant 3.000 anys.
3.000 anys, és a dir, quan Crist caminava sobre la terra, feia 1.000 anys que havia desaparegut, es parlava l'arameu, que era una derivació del persa, utilitzava només les sinagogues, tenia el mateix valor que podia tenir fins fa poc el llatí a les esglésies, d'acord? Per tant, es va haver de recuperar una llengua que, a més, per exemple, no utilitzar les vocals a l'hora d'escriure, és complicat entendre l'hebreu per culpa de la manca de vocals, o crear paraules noves com televisia per parlar de televisió, d'acord? Es va tractar d'un esforç per part d'Israel de crear una llengua, de recuperar una llengua morta que era autènticament la llengua cultural de l'estat d'Israel, quan tenien precisament el mateix jidis, que era una llengua comuna que es podia parlar, d'acord? Doncs és un clar exemple de que, primer, una llengua és impossible matar-la, impossible matar-la, si estem parlant que 3.000 anys morta es pot ressuscitar, imaginem amb el català, per tant, és un foc d'esperança, i sobretot, tot estat necessita sempre una llengua, i més a Europa, que el pugui identificar. El mateix passa amb Escòcia, el mateix passa amb les llengües vehiculars que hi ha, o el flamenc en el cas de Bèlgica. Per tant, és bàsic. No és l'única cosa, també que ens quedi clar que no és l'única cosa que ens defineix com a catalans. Tenim moltes coses que ens diferencien d'Espanya. El nostre sistema de dret de successions i famílies és radicalment diferent a l'espanyol. Jo quan estudiava l'arameu recordo que la trampa era, si Catalunya es fa això, el Codi Civil espanyol fa el contrari. Per tant, era molt fàcil. Però és bàsic mantenir-ho, i és bàsic convertir-ho en el que és un dels símbols més importants del català. Una llengua, a més, que recordem, es parla a 4 països diferents. Andorra, França, Itàlia i Espanya.
Exacte, i Espanya, molt bé. Sí, sí, Déu-n'hi-do. O sigui, a vegades són coses que s'obliden, però només cal repassar la història.
Exacte, exacte.
Per posar-se en perspectiva.
Ah, exacte.
No caldria res més. Tornant als cursos, als CRAC i als ParlaCat, faltaria explicar una cosa, jo crec que és molt important. Com es pot inscriure a un en aquests cursos?
Sí, venir al Servei Local de Català,
a la Casa de Cultura,
en la Casa de Cultura, en el període d'inscripció. És a dir, el període més gran d'inscripció l'obrim al setembre, perquè la majoria dels cursos són de 120 hores, i per tant el mes de setembre és quan obrim matrícula. Però el Parlacat justament i el CRAC és trimestral. Per tant, cada 3 mesos hi tornarem a matricular. Això vol dir que ara, justament els dies 19 i 20 de desembre, és a dir, aquest mes, tornem a obrir matrícula, fem proves de nivell per saber quin és el nivell que es pot recomanar a la gent, i obrim matrícula pel CRAC i pel Parla.cat, que començarà al gener. Per tant, 19 i 20 de desembre, al Servei Local de Català.
19 i 20 de desembre, al Servei Local de Català.
Sí, perdona, que m'estan aclarint.
No, que el 19 és per als antics alumnes.
No, però dic, com que fem proves, també el 19.
Que vinguin. Ah. No, sí, això és una cosa que, clar, que aquí hem comentat, que clar, cal distingir, no? És a dir, l'Antonio sí. I el Freddy, com hem vist, tenen necessitats diferents.
Exacte.
I per això la necessitat de fer aquesta prova de nivell, és a dir, per adaptar-nos com millor sigui possible a cada personalitat, doncs fem aquestes proves. És veritat que les proves són el 19 uh-huh. i la inscripció és la inscripció.
Trobem, com deies, això, dues necessitats diferents, una pel que fa a parlar el català i l'altra per la necessitat de tenir la gramàtica ben clara. Uh-huh. Quines altres necessitats us heu trobat en aquests cursos?
A veure, cada vegada cal dir que la casuística de l'alumnat va canviar, no? Com ho fa la societat, i això és molt evident, no? Abans, quan jo porto ja fa... Aquest és el 6 any que treballo aquí, era molt clar, no? La diferència era, doncs, gent, diguem, com el Frederic, és a dir, catalanoparlants de tota la vida, però que no l'escrivien, però ara cada vegada van haver-hi noves generacions de nouvinguts, que doncs, tenen un nivell oral doncs, molt digne, però que ja s'han acostumat a escriure'l a mesura que feien els cursos, els primers cursos, no? Aleshores, doncs, potser incidim més en el tema de l'oralitat, no? És a dir, que potser el català és una llengua que té una cultura escrita ingent, és a dir, vull dir, la nostra tradició doncs, literària és enorme, i això es nota, no? És a dir, fins i tot els alumnes del GAS et demanen, t'orienten molt a escriure'l, però potser des dels cursos de català tradicionals hem tendit a oblidar-nos, no?, que una llengua bàsicament és parlada. I doncs ara cada vegada intentem doncs, potser donar-li la volta, no?, a aquesta realitat, intentem fer més èmfasi en l'oralitat.
I quins perfils acostumen a veure a les classes, als alumnes?
Bé, aquí a Sant Cugat, a veure, amb el perfil del Parlacat és majoritàriament gent amb estudis superiors, i doncs que són de fora de Catalunya, ja sigui la resta de l'Estat o fins i tot de fora d'Espanya, no? És a dir, per què? Per un tema, dius, home, dius, sí que hi ha una diferència, una barrera cultural, i és important pel tema de la gestió de les noves tecnologies, és a dir, això sí que potser no ho hem dit abans, però el Parlacat, si algú no està acostumat a treballar doncs amb internet i amb eines informàtiques, doncs sí que és una barrera important, no? És a dir, aleshores pot ser, en aquest cas potser recomanaríem si algú no, doncs, això li suposa un obstacle que vingui el CRAC, no? I el Parlacat seria doncs, més per algú amb això amb estudis superiors. Però després la resta, ja, a les classes presencials, ja sigui de CRAC o d'un curs estàndard, ja ens trobem de tot, des de, doncs, des d'enginyers fins a doncs, dones de fer feines, gent aturada, és a dir, és un, doncs, jo crec que és un reflex de la ciutat i crec que és molt maco. Quan fem les festes de final de curs, realment fa goig veure que realment és una cosa transversal. Jo crec que com ha de ser una llengua? I sembla que sigui, doncs, que maco, no? Estem fent propaganda, però la realitat és aquesta, és a dir, i jo crec que te fa sentir que ho foi de la feina que fas quan veus aquestes coses.
Te'n recordes, Miquel, quan vam començar la temporada aquesta, vam tenir una reunió a la Casa de Cultura amb la Lídia Ponsatí, estàvem al Sergi Alemany, sí. la Silvia, tu i jo, i parlàvem de que estàveu fent les inscripcions de Servei Local de Català i que estàveu sobrepassats.
Sí, és veritat.
Això és fantàstic saber-ho, que hi ha molta gent que té l'interès de saber català.
És fantàstic per dos motius. Un, perquè és molt important que hi hagi tanta gent que vulgui fer català, i l'altre, perquè a més vam poder donar sortida, és a dir, vam poder donar cabuda majoritàriament, diguéssim, a tota la gent, que això també és molt important, perquè en altres ocasions ens havíem trobat amb gent amb llistes d'espera, etc, etc. Primera, com que els cursos són trimestrals, si algú es queda fora li diem, escolta'm, d'aquí 3 mesos hi tornem i mentrestant pots estar fent el crac, és dir que una sortida o altra sempre li donem. També tenim la informació dels cursos que es fan al voltant, és dir, del Servei Local de Català de Sant Cugat pertany a un centre més ampli, sí. Per tant, Montcada, Ripollet, fins i tot Rubí, que tot i que no sigui del centre, doncs sabem els cursos que fan, Cerdanyola, per tant, si l'horari d'aquí no va bé, podem derivar a un altre lloc. Però ja et dic, jo crec que és important haver pogut donar sortida a tota aquesta gran demanda. I recordant aquesta reunió, I enllaçant una mica amb el que comentava l'Albert del reforç oral, recordem que de fet aquí a la ràdio ja ho sabeu perquè ve cada 15 dies, no? La Lídia en el programa del voluntariat lingüístic.
Exacte,
no?
És a dir, amb els tàndems.
Clar, justament és per aquest reforç oral, perquè molta gent el que es troben, fixa't l'Antonio que ens acaba de dir, és la primera vegada que parlo en públic, no? Per què? És dir, ell parla català, però a part d'amb les seves netes o els seus fills i tal, on més el parla? Perquè hi ha molts llocs que encara ara, diguéssim, costa usar el català, no? I això és una cosa que vam detectar de bon principi. Els alumnes deien, estic aprenent català i tal, però al carrer, allà on vaig, clar, em miren i tal, i em veuen, no per la cara, en el seu cas, però et diuen, ostres, parlen castellà, no? I llavors, doncs, està molt bé que hi hagi aquest programa on justament tenen una hora a la setmana en què poden practicar el català.
És que aprendre català potser no és el més fàcil del món, s'ha de posar un, però és possible i tenim totes les vies per poder aconseguir-ho. Ho demostrem en aquest programa cada dijous, el de tu, cada dos dijous el de tu a tu, en aquesta secció. Avui hem demostrat amb els programes CRAC i el ParlaCat, per tant, no hi ha excuses per no aprendre català. Avui hem parlat sobre aquests programes amb el Federic Camarasa, l'Antoni Asensi, alumnes d'aquest curs. Gràcies per ser aquí els dos. I, Antonio, molt bon català el teu. De debò.
Gràcies.
També ens acompanya l'Albert Masià, professor, el Miquel Vilalta, director del Servei Local de Català, gràcies als dos, i també el regidor de la Participació, Francesc Carles, que va ser aquí amb nosaltres avui al Sant Cugat a Fons. Un plaer tenir-vos aquí i, vaja, aprendre el català als que no el sàpiguen i als que en sabem a transmetre el que és el que haurien de fer. Gràcies.
Gràcies.
Gràcies.